amb Marga Proens i també el president del Parlament, Gabriel Lecén. La líder de l'executiu ha posat en valor aquest servei i ha reivindicat la independència en un moment, ha dit, d'incertesa pel que fa a la separació de poders.
En un moment en què amb altres institucions assistim a preocupació, a tensions respecte a la separació de poders, és imprescindible reivindicar el valor dels contrapesos democràtics. La independència institucional no és un privilegi dels òrgans consultius. És una garantia dels ciutadans.
És la 1:04, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
Una i 5 minuts, dijous 30 d'octubre. Bon dia, el dia en què reviurem el millor de la Copa i de la Champions. Amb Joan Jiménez al control tècnic i Miqui Tous a la producció, començant les postres d'avui amb totes les reaccions dels partits de Copa que varen viure ahir amb el Poblense, el Sant Jordi, l'Eu d'Eivissa i el Mallorca, que per cert el Mallorca ha estat l'únic equip fins ara que s'ha classificat per la segona ronda. I ahir també varen viure la primera nit de Champions del Palma Futsal en aquesta nova edició. El vigent tricampió va haver de remuntar per guanyar. El d'ahir va ser una hora baixa vespre de molt d'esport en directe i de molta ràdio.
Favor del Poblense, minut 30 de partit. Es prepara el jugador del Poblense per igualar el partit. Dieguito! Dieguito! Cama esquerra des dels 11 metres. Poblense 1, Sabadell 1.
Alerta el Sant Jordi, perdona Fuster, a punt de marcar un gol històric i un autèntic golàs. Wow. Pedro Rodríguez, el davanter del conjunt mallorquí, li ha caigut la pilota en el centre del camp i ha llançat en cama dreta un xut per sorprendre el porter, que per un pamant no ha entrat, i ha estat el gol de la Copa, el gol històric, el gol que vosaltres li vulgueu dir.
Gol, 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 gol. No. La Sa Pobla.
No.
Marca el Sabadell. El minut de nou de la pròrroga. Quin golàs.
Ha estat un
golàs.
Sí,
golàs. Sí, sí.
Gol, 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 Charuto, Charuto, Charuto. Ara sí, ha arribat a la fi el segon gol del Palma.
Penjada, i va Don, remata i gol. I gol, 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 gol. Marca Don Prats, Atleti Sant Lluc 0, Reial Mallorca 1.
Gol, 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 ha marcat l'Eivissa, ha marcat l'Eivissa, ha marcat Ernesto, la primera aproximació del conjunt blau-cel. Marca l'Eivissa, s'avança a la marcador, a Quintanar 0, Eivissa 1. Penal favorable, sí, al Quintanar.
Sí,
penal favorable al Quintanar. El primer atac gairebé de la conjunt blanquiver. Sota pals. Allà va Lorente, cap esquerra, fa una petita paradinha. Gol, 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 gol. Empat al Quintanar del Rei, no m'ho puc creure.
Mascarell la fica dintre l'àrea, se la toca, remata, Toni, gol. I gol, 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 gol. Anton, 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 Anton. Sant Just 0, Mallorca 2. Bola està al Mundial, li pega Bebé cama dreta, atura el porter. Atura el porter, ha fallat Bebé, ha perdut l'Eivissa, senyores i senyors, un any més, l'Eivissa que diu adeu a les primeres de canvi, l'Eivissa que diu adeu prematurament a la Copa del Rei.
I aquests són alguns moments que varen marcar les retransmissions d'ahir. I avui a les 7:30, nova edició d'Espostres en Joc, amb el partit de Copa de l'Atlètic Balears, que rep el Nàstic de Tarragona a l'Estadi Balear, i també amb el segon partit del Palma Futsal a la Main Round de la Champions. I ara toca fer-ne prèvia i postpartits. Una i nou minuts. Faim parèntesi de la Copa per parlar del debut en victòria de l'Illes Balears Palma Futsal a la Main Round de la Champions, aquesta primera fase de la Champions que juga el seu grup a Palma. Els d'Antonio Vadillo varen superar amb més problemes segurament dels esperats a l'Étoile Française per 2-1, amb remuntada inclosa. Fabinho i Charuto varen ser els autors dels gols que varen donar finalment la victòria al Palma Futsal. Per parlar-ne, Gavi Fortesa, molt bon dia.
Hola, bon dia, Magda. Escolta, una cosa. No poden fer aquest vespre cada dimecres?
Va ser xulíssim, eh?
Va ser guapíssim. Jo m'apunto, eh?
Miqui Tous, editor d'aquesta redacció, no sé què em pensa, però bé.
No sé si a mi m'agrada o li agradaria acabar a les 12 de la mitjanit no, cada
no,
dia, però
tampoc
bueno.
Tampoc no ho crec. Sobretot amb uns penals no, que no varen donar la sí. victòria contra el Cava. Però sí que va ser una hora baixa vespre xulíssim de molt d'esport en directe, de molta ràdio, que al final és el que mos agrada. I per part teva, Gavi, tu sí que vares viure una victòria. Una victòria, no sé si més ajustada del que s'esperava pel rival. I pel que significa el Palma en aquesta competició.
Molt patida, però jo m'havia enxerrat molt bé de l'Étoile Levallois. No varen dir que era un equip potent. Clar, com cada any ens diuen el mateix, i cada any la Main Round i la Ronda Elite, el Palma la solucionava com si res, no saps si creure o no creure en el que te diuen. Però després de veure el partit d'ahir, va ser un partit de picar pedra. Feixuc, exigent... I dur, duríssim, molt dur, durant els 40 minuts, perquè aquest equip és molt fort físicament, és molt fort tàcticament, i va complicar i molt les coses en el Palma. Fins i tot se va avançar en el marcador, 1-0, gol de Mujudin, un jugador que la temporada passada estava al Cartagena, sí. El Jimmy Cartagena, i que ja el coneixíem, i que ja havia visitat Somos. I aquí, clar, varen comparèixer els fantasmes de la Lliga, que si ja començàvem gol en contra, veiem com reaccionarà l'equip, i doncs l'equip ahir va ser el de la Champions, no va ser de la Lliga, es va posar a fer feina, i el que semblava impossible va ser veritat. A jo me sembla increïble que el descans del Palma no hagués marcat i que la segona part hagués pogut acabar... aquest partit que va acabar 2-1, ahir podria haver acabat tranquil·lament, doncs no sé, 7-4, però perfectament, eh? I déu-n'hi-do... el silenci que es va fer a Somos quan, faltant 9 segons per al final, l'Étoile va estavellar una pilota al travesser de la porteria de Luan Müller.
Que nosaltres que ho seguíem per ràdio, tu vas transmetre molt bé aquest moment.
Quina sensació de por i de que el partit s'anava, perquè un empat en aquestes rondes, que són 3 partits, te complica moltíssim ser primer de grup, que és lo important. I vamos, va quedar la gent va quedar sense respiració durant uns segons, perquè va ser increïble la darrera pilota pràcticament al travesser. Però bueno, el que tu dius, Fabinho sempre hi és. Rivillos va tenir 4 oportunitats de gol que es duia les mans al cap. I Charuto és un jugador que necessitava ahir fer una cosa important. I a la fi Charuto va comparèixer i va fer el gol de la remuntada i el gol de la victòria. Però varen patir molt, varen patir molt i... I com deia Vadillo, en acabar el partit, que ens va dir en directe que era un partit de Final Four, que sí, no sí. Era un partit de ronda principal, ni de Main Round, ni d'històries. No, era un partit de Final Four. La importància vital d'acabar primer de grup en aquesta edició és que després ja no hi ha més rondes. Passes directament a una eliminatòria a anada i tornada de vuitens de final, i això és, aquest any és importantíssim. Veurem què passa avui, perquè, clar, jo ahir a l'equip txec, que sembla que és el més fluix del grup, sí, li va posar les coses molt complicades al Semei, que és un dels grans favorits, no al grup, a la Champions. El Crudim txec ahir se va posar 2-4 a favor, 3-4 al descans, i jo crec que els hi va fer por guanyar, i després del descans el Semei li va fer un 3-0 en els primers dos minuts de parcial, que va acabar amb el partit 9-5. Però alerta que el grup és molt, molt, molt feixuc, i a més hi ha dos jugadors del Semei per la jornada de dissabte que li tenen moltes ganes al Palma, que són Marcelo i Bruno Gómez, que ahir varen marcar 3 gols entre tots dos.
Déu-n'hi-do. Si vols, Gavi, sentim protagonista, et sentim primer l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo, que estava a si mateix satisfet en sa reacció del seu equip en el partit d'ahir, i com t'ho explicaves, el partit d'avui tampoc no el preveu fàcil.
Hoy el equipo ha demostrado hasta donde podemos llegar a nivel competitivo, ¿no? Casi nada de errores groseros no hemos tenido, muy centrado en defensa, una intensidad brutal, ganando duelos, este es el Palma que queremos, ¿no? Mañana nos va a costar, son partidos muy duros siempre en Champions, son equipos que juegan todos los años en la Champions, que juegan prácticamente las dos rondas, ¿no? Anteriormente, más allá que este año es nuevo formato, tanto la Mid Round como la Elite Round, y son equipos que están acostumbrados a jugar a nivel internacional. Nosotros en ese sentido no tenemos tantos jugadores esta temporada, ¿no? Los que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos y sobre todo con esta exigencia.
I aquestes són les reflexions de Vadillo després de la victòria d'ahir i esperant aquest partit d'avui. Ahir va un altre protagonista que va ser un dels golejadors, qui va fer el gol, no, de la victòria, Charuto, el sentim també, i ara te deman per ell, Gavi.
Sí, este Champions, ¿no? Un partido muy difícil contra un equipo muy cualificado, pero nuestro equipo sube sufrir el partido, mismo saliendo atrás. En la segunda parte jugamos muy bien, encima, y fuimos coronados con ese gol al final y una victoria importante para empezar. Sí, como dice, la equipo de Francia es muy buena, nos exigió mucho en defensa, pero nuestro equipo siempre con cabeza en los partidos. No salimos del partido en ningún momento y fuimos coronados con una victoria hoy. Mañana sabemos que va a ser un partido difícil también, pero ahora descansar, porque mañana va a nos exigir también. Bien, estoy contento por ese gol, soy un chico que trabaja mucho, que me dedica mucho, creo que merezco ese gol, estoy muy contento de poder ayudar al equipo. Vemos un poco del partido contra CMI, es una equipo muy cualificada, va a nos exigir mucho más, necesitamos descansar ahora, estar preparados para ganar, porque es nuestro objetivo, y después pensar en sábado, pero mañana va a ser muy difícil, contamos con nuestra afición para nos ayudar a conquistar más de una victoria.
Aquest mañana que ja és avui, Gavi Charuto, que va ser l'autor del segon gol del Palma i que també era una manera, no sé si de reivindicar-se, però el sentíem aquí en els micròfons teus i dels companys d'Ivetres Televisió, que explicava que hi fa molta feina per poder arribar a tenir un bon partit.
I d'on fa d'això, eh? En Charuto és un currante del futbol sala, és un tipus extraordinari, discret, callat. La temporada passada, quan va arribar al mercat d'hivern, es va tancar un poquet amb ell mateix, no el veies parlant ningú, estava com absent, no et sentia bé. I aquesta pretemporada vaig demanar per ell perquè va començar molt bé la pretemporada en els amistosos, va fer 3 gols el dia de l'Hamburg en el trofeu Ciutat de Palma, i vaig demanar per ell. I me varen dir que és un jugador que necessita tenir la seva gent molt a prop. I aquest any té la família aquí.
Que bé.
Té la família a Palma i ja et sent més segur, més recolzat, fa feina amb més ganes, i ara ja el veus integrat en el grup i en l'equip. I tal vegada necessitava un partit d'aquests on ell decidís el resultat, i ahir li va arribar. Ahir li va arribar i estava feliç.
Que bé, i de Charuto, un dels protagonistes d'ahir, l'altre eliminatori, ja ho hem explicat, va guanyar el CMI, malgrat que arribar el xec d'avui del Palma en aquest partit de les 7 i mitja va posar també condicions perquè sigui un grup complicat. Gavi, no sé si vols afegir res més abans de la transmissió d'avui.
Fixeu-vos, si podeu, amb un detall. Un futbolista del Crudim txec es juga d'ala, és el dorsal número 6 i es diu Roman Marés. Té 50 anys.
Ostres.
És de la Quinta d'en Tenerife en Fuster i jo.
Supos que està més en forma que altres 3, no?
Anys.
ahir no va sortir a la pista, ahir no va gaudir de cap rotació i no va entrar a pista, però és molt simptomàtic. Estem acostumats a veure jugadors com Lin, el jugador del Palma, que té, no sé si són 40 o 41, Gus, el porter del Peníscola, que té 45 i ja mos va semblar una barbaritat, però és que aquest, anava a dir que és Lot, aquest jugador té 50 anys i encara està en actiu, es diu Roman Marès i és el dorsal número 6 del Crudim, l'equip txec que s'enfrontarà avui al Palma.
Avui mos afitxarem, idò, perquè un jugador, un esportista d'elit professional encara en actiu de 50 anys, en deuen quedar ben pocs. Per cert, mira, estàvem pendents del sorteig de Copa del Rei de futbol sala, sí. Encara no hi entra el Palma, el Gassifret, que va guanyar a l'Hospitalet a primera ronda, que esperava un rival de primera, idò ja el tenim. Gassifret, Jaén Paraíso Interior, Gavi.
Ostres, vaja, quin cop per el Gassifret. De tota manera, el Jaén ha començat molt malament la temporada. L'altre dia va guanyar, es veu que va guanyar Oparrulo per 7-1, però fins a aquesta victòria només en tenia una, i estava tercer per la cua a la classificació de primera divisió. O sigui que el Jaén no ha començat gens bé. Anem a veure si aprofita el Gassifret aquesta conjuntura.
Menys si ho aprofita, i l'altre dia en parlàvem precisament en so president i estaven contents almenys de rebre un primera divisió a Eivissa, que també es posa els focus, no, de futbol sala en aquesta illa.
Per cert,
digues.
Un detall relacionat amb l'afició. Clar, l'horari de les 7:30 no és gens bo. La gent comença a arribar a les 8:10, 8:15, i estava pràcticament ple a la segona part, però evidentment la primera part, amb un horari laboral, és molt complicat per a l'aficionat que complir la graderia. Dit això, ahir Vadillo, en moments claus del partit, semblava el Xolo Simeone.
Havia
que veure com encenia a la graderia per aconseguir un recolzament que va ser molt important també en els moments claus del partit.
Important, segur, aquesta actitud i aquesta ajuda d'aquest jugador que a vegades s'ha convertit també en l'afició i que per això en el Palma li sol anar tan bé jugar a Somos i que aquesta ronda també s'hi juga. Gavi, avui a partir de les 7:30, segon partit d'aquesta main round.
Allà hi serem, contra el Crudim de la República Txeca.
Molt bé, moltes gràcies, fins després.
Adéu.
Avui se'm fa petit tot el que dius. Fred, m'abraces però no em sé sentir. Avui no estic per mi, perquè no tinc el que no faig per no patir. He decidit patar, dormir, perdut per mi.
Una i pràcticament 22 minuts. Avui també és el torn en Copa del Rei de l'Atlètic Balear. Serà a les 8 del vespre davant el Nàstic de Tarragona, equip de primera federació. La gran novetat en aquesta convocatòria pels de Luis Blanco és que torna Florin Andone, el davanter, després de bastat lesionat. Sentim primer el míster i ara analitzem el partit. És Luis Blanco, que preveu contra el Nàstic, un duel ben complicat.
Mañana también nos puede ayudar a eso, haciendo un buen partido y yo siempre digo lo mismo, al final también es un partido que es contra un rival de mucha exigencia. Yo creo que a nivel de mentalidad nuestra y me gusta decir otra vez la palabra esa ilusión, pues yo creo que nos puede ayudar a dar un pasito más. El premio está claro, o sea, para nosotros es un premio muy claro, que es el poder enfrentarnos contra un rival de primera división aquí en nuestro estadio, para nuestra gente, todo lo que sea sumar en eso pues ayuda. Contra un gran rival de superior categoría que está confeccionado para ascender a segunda división A, con una plantilla muy amplia que no va a poner las cosas muy difíciles, pero estamos súper súper ilusionados y confiados en que podemos hacer un buen partido y ganar la eliminatoria.
Un Atleti Balears que jugarà avui a les 8 a l'Estadi Balear contra el Nàstic, aquest partit també de primera ronda de la Copa del Rei, i ho farà contra un primera federació, que és l'objectiu que tenen, no? Tornar a recuperar aquesta categoria. Avui podreu seguir aquest partit com dèiem per IB3 Ràdio, i els comentaris serà el nostre analista, en Rafael Sastre, qui també poden saludar en aquesta prèvia. Rafael, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Marta.
Molt bé, ara sentíem a Luis Blanco. Clar, jo entenc que la Copa fa il·lusió per un equip com l'Atleti Balears, i a més, que en aquest cas te deixes cara a cara amb un rival que sí que és en aquesta categoria en sé que tu voldries estar.
Sí, sobretot perquè t'has de mesurar també en saber si podries tenir potencial per jugar contra aquesta categoria, i és condicionant de que si avui fas un bon partit, agafes confiança per diumenge, recuperes un jugador com és un Florin Andone, i també, sobretot en el final, pues que tens opció de que la següent eliminatori vengui un primer divisió amb tota la il·lusió que això fa sempre l'Estai Balear, d'aquell any que cal recordar que no està tan fora quan van venir Getafe, València i Celta.
Sí, sí, clar, el motiu de tot això és mantenir-se vius en aquesta competició, posar-se a prova, no? També veure en quin nivell se troba l'Atlètic Balears i poder arribar a jugar contra un primera divisió. Després d'aquestes primeres jornades a segona ref, com veus l'Atlètic Balears i què creus que veurem avui, si veurem un 11 molt diferent o si en canvi veurem una mica la mateixa línia d'aquestes darreres jornades a la Lliga?
El veig molt parecut a l'inici de l'any passat, quan en Jaume Tobà va començar lesionat, en Florin Ondone no tenia la fitxa perquè havia condicionat que no deixaven que el jugador encara estigués amb el club, i és un poquet aquesta també falta de gol, falta de punts que li van passar l'any passat factura a final de temporada, i jo crec que és una temporada ben igual. Sí que és vera que la sensació que enguany el grup de segona ref és més fluix i que l'Atlètic Balears també ha baixat un poquet les seves prestacions.
I el Nasti, clar, és un rival d'una categoria superior, però jo crec que quan hi ha una categoria de diferència, i ho van viure perfectament amb l'Ou d'Eivissa, aquesta copa ja no hi ha aquesta rivalitat tan directa, sinó que l'Atlètic Balears pot guanyar el Nasti si fa un bon partit a casa.
Sí, perquè no és un rival directe, no és un rival que a final de temporada hagi de veure, no és un rival que hagi d'estudiar, que coneixi els jugadors. Avui juga més la il·lusió de tant de Nasti com de l'Atlètic Balears, pues, com deim, de poder enfrontar-te a un equip de màxim nivell d'Espanya d'aquí a setmana que ve, quan se torni a fer sorteig, i veig que ve un equip gran, com dic, d'Espanya, i això sí que genera de veres il·lusió i de ser gran en aquesta Copa del Rei.
Tant de bo avui l'Atlètic Balears guanyi, perquè de moment de la resta d'equips només s'ha classificat al Mallorca. Ara parlarem un a un dels partits que se varen jugar aquí, que en tenim tertúlia fins a les dues, però Rafael, ja que te tenim, te volia demanar pel Sant Jordi, primer de tot, que és vera que jugava contra un primera, contra la Sassona, que no jugava contra el seu camp, que va acabar golejant, però que déu-n'hi-do si mateix va aguantar 30 minuts i crec que va fer un partit a l'altura, no?, de la situació.
Sí, sobretot la il·lusió que van viure els jugadors i cos tècnic i tota la directiva, de poder viure's pues, una jornada com si fossis professional, amb aquest condicionant també de que no pots jugar en el teu camp per factors que la federació li va al·legar, però 30 minuts de molt de mèrit que van aguantar fins que va arribar el penal a favor 2-1, que en el final també, com dèiem, la diferència entre categories existeix, però moltes de vegades a ser físic o qualque manera tècnica que els jugadors no estan tan en fora com se pot arribar a pensar.
Demanar-te també pel Poblense, que és vera que va ser ahir el partit més ajustat, que se va decidir a la pròrroga, a part de l'Ou d'Eivissa, que se va decidir a la pròrroga. Un Poblense que ho vivim cada diumenge, Rafael, com està en aquesta segona federació després d'ascendir-hi el segon, l'altre dia va empatar en el líder, i que també va fer un molt bon partit a la Copa.
I que li va eliminar un gran gol de Sabadell, sí, sí. A la pròrroga, un gol pràcticament que no té res que fer el porter, i com te dic, ara mateix el Poblense està en la fletxa cap a dalt, com se diu, li surt tot, va fer un gran partit. Jo crec que tampoc no és la seva realitat, i si li demanes a ells, crec que poden confirmar estar en aquestes posicions lluitant pel play-off, però sobretot el més important és que sumin punts per quan arribi el mes de març pues se pugui viure en la tranquil·litat i sobretot en la il·lusió de poder pujar o al manco intentar-ho.
Ara continuarem analitzant aquest partit que se varen jugar ahir, però volíem parlar primer amb en Rafael Sastre, que avui serà l'analista en aquest partit de l'Atlètic Balears i el Nàstic. Rafael, moltes gràcies, te sentim més tard.
Molt bé, moltes gràcies, Marta.
A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és actualitat. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito se ha muerto. Changuito.
Perdó,
no, en Xanquete, pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que és meu cap. El meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Olivent, a IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
I gol, 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 gol del Mallorca! A la bola de banderó de corna, on Mascarell la fica entre l'àrea, se no la toca, remata, Toni, gol! I gol, 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 gol! Aton, 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 aton! Gol del Mallorca en jugada combinada en darrera passada del japonès Takuma i Anton que fica el peu a estar en l'àrea petita on ha d'estar per engaltar i enviar la pilota al fons de la porteria de Toni Domínguez. Al 70 de partit marca el segon del Mallorca, hospitalat el segon a Don Prats, Sant Just 0, Mallorca 2.
Bueno, la Copa, si no m'equivoco, l'any passat me vaig col·locar com a màxim golejador, és com a màxim golejador i espero posar-li difícil en els que vengui per darrere, no? La veritat que molt content, tenim molta il·lusió amb aquesta nova edició, en el final és important per als jugadors que no juguen tan regular a la Lliga i bueno, hem de seguir així, hem de competir en el màxim cada entreno i, bueno, competir quan mos toqui la Lliga i a la Copa del Rei, no?
Ahir el Mallorca va ser l'únic equip balear que va guanyar el seu partit en aquesta primera ronda de la Copa. Els Arrasate van guanyar per 0-2 al Sant Just, un equip de Lliga Elite catalana de 5 categories, 4 categories, no sé si en 4 o 5, per davall. I així tot el Mallorca, que va jugar amb un jugador més des del minut 25 de la primera part, va haver de fer molta feina per guanyar aquest partit i finalment va guanyar gràcies a aquests dos gols d'Addon Prats. El primer hi havia dubtes, finalment s'ha arbitrat també el donen a Addon Prats. Per tant, Addon Prats, màxim golejador històric del Mallorca a la Copa, que se suma dos gols més en aquest rànquing. Toni Fuster, molt bon dia.
Bon dia, Matavana.
Acabat d'aterrar, sí. Literalment, fa uns minuts d'aquest desplaçament. Toni, un partit de Copa, d'aquests que fan il·lusió per aquest tipus d'equips, no? com el Sant Just, que tenen ocasions de jugar contra grans rivals.
Clar, tot un poble que se va volcar, 3.000 persones aproximadament ahir al camp de l'Hospitalet, amb tot el futbol base pràcticament de l'Atleti de Sant Lluc, que li varen ficar una corba entre un corna i la porteria. Va ser molt guapo veure-los allà, tots vestits en el xandall de l'Atleti Sant Just i animant tot estén en el partit. I després sí que era veritat que jo me pensava que no hi hauria tanta de gent i va venir sí. gentata. Llàstima que va ploure també, molta gent se va banyar, varen veure un poquet el partit passar per aigua. Però bé, un Mallorca molt mallorquinitzat, 7 mallorquins per ser més concrets, segons titulada Jagoba Arrasate, Adon, Antonio Sánchez, Mateu Jaume, Llebrés, David López, Marc Domènech i Javier Olaizola. Javier Olaizola, que per cert, 11 temporades en el futbol base del Mallorca, va debutar juntament ahir amb en Bestron i en Sali, varen debutar els tres jugadors que debutaven en la primera plantilla. Primera part molt xereca del Mallorca, fins i tot en l'expulsió en 10 no van ser capaços de marcar. Sí que era que Marc Domènech va tenir una ocasió claríssima, claríssima de gol. La resta, però, no van ser, sí, arribades, però tampoc ocasions clares, tampoc en va tenir gaire el Mallorca. Se va queixar molt Iago Barrasate, sí, de la primera part, i en raó, i en moltíssima de raó. Hi ha futbolistes com, per exemple, Pablo Torre, que ha costat 5 milions d'euros, que donava més a talla. És a dir, jo entenc que hi ha futbolistes que juguen molt manco, com Llebrés o Marc Domènech, o Olaizola o David López, que no han jugat mai, és a dir, pràcticament, o David López va jugar molt poquet a primera, ha jugat poquíssim, encara tenen un poquet de perdó de Déu, com aquell que diu, però
mira, Toni,
Pablo Torre ha donat molt més.
Des que Arrasate estava enfadat, i aquestes eren les paraules literals, molt enfadat, quan va acabar el partit.
Y me voy muy enfadado con el primer tiempo, muy enfadado, porque creo que hemos estado muy por debajo de lo que podemos ser. Respetando mucho al Atleti San Just, que creo que ha hecho un gran primer tiempo, pero luego se ha demostrado en el segundo tiempo, estaban con 10, pero incluso con 11 yo creo que hubiese sido diferente, y eso es lo que necesitamos. Y menos mal que en el descanso nos hemos puesto las pilas y el segundo tiempo ha sido un poco lo que requería el partido, otra cosa. Y bueno, pues por eso te digo que objetivo cumplido, pero poco más.
Objetivo cumplido
jo afegiria que ha estat el Mallorca, és qui va fer bo el Sant Just, més que el mèrit del Sant Just. Jo diria que el baix rendiment d'aquesta primera part que va fer el Mallorca va fer que el Sant Just tingués aproximacions, que el Sant Just tingués també qualque ocasió fins i tot per marcar, com per exemple Jan Antoni González, el capità i màxim golejador, que és vera que va demostrar que era un futbolista, per jo, de categoria superior, que és el que està jugant ara mateix. Però bé, en definitiva, la segona part sí que se van emporar un poc més les piles, va haver canvis en el Mallorca. La llàstima va ser una altra vegada la lesió de Toni Lato. No sé exactament...
Sí, acabava de tornar després d'aquesta lesió muscular i ahir va tornar a ser canviat.
Les proves mèdiques, molt informi, veurem Toni Lato que ha tornat a recaure una altra vegada, veurem si és la mateixa lesió o no. Va jugar Salí, va fer qualque canvi, també el míster de posició, va donar entrada a Takuma Asano, per exemple.
La bona notícia no és que varen tornar a veure Takuma Asano després de la lesió.
20 minuts, mero manco, 25 minuts d'un gesp artificial. No sé si fins i tot se va arriesgar una mica el míster en un camp de gespa amb aigua de mer, molt, molt banyat, igual que Jan Virgili. Jo, Virgili, ahir el hagués protegit. Sí. Jo el hagués protegit. Crec que no feia falta. No feia falta. Però bé, és igual. Van jugar una estoneta, també Sergi Darder. En definitiva, futbolistes que varen intervenir un poquet en aquesta segona part. I poquetes coses més que comentar. Dos gols, que varen ser, sobretot el segon, molt bé. És a dir, bona jugada combinada, no?, que va acabar en la rematada de Don Prats, un bon gol. I ara esperar, veurem qui serà el pròxim rival del Real Mallorca dia 11 de novembre, que serà aquesta data en principi, si no la canvien, per un sorteig que crec que se distribuirà en dos grups, no seran quatre, ja dividiran Espanya en dos, i veurem qui serà el rival, que en principi també ha de ser de categoria inferior, que en teoria no hauria de ser tampoc de segona divisió, hauria de ser de primera ref per avall, i a camp de l'equip d'inferior categoria. Esperarem a veure si l'Atlètic Balear avui és capaç d'eliminar el Nasti de Tarragona, i tant de bo un Atlètic Balear Real Mallorca, això seria massa, no? Això seria també un fet històric.
Avui estarem pendent d'aquest partit de l'Atlètic Balears que jugui contra el Nasti. Va, sumam en aquesta anàlisi també en Pau Sandrós. Pau, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, ja veus, en Toni, que ha arribat d'aquesta Transmi amb aquests sentiments un poc contraposats, no? Perquè és vera que el Mallorca va guanyar, que continua la Copa. Pau, tu te teníem ahir pendent del Poblense, però estàs molt avasat a analitzar els partits del Mallorca i que li costàs tant guanyant el Sant Just. No sé com ho interpretes, com ho analitzes.
És complicat, eh? Perquè és complicat adaptar-se en el camp, a la situació, en el partit, però el Mallorca no pot donar aquesta imatge. Jo crec que és veritat que el Mallorca ahir no va sortir amb la intensitat que regaria el partit, i sobretot, més que res, perquè el Mallorca només tenia que perdre en aquest partit. En el final, quan passava era el normal, el que tothom pensava que passaria, i va passar. Però és veritat que si no arribem a l'expulsió i veiem com se va donar el partit, és veritat que l'imatge del Mallorca va ser una imatge, sobretot la primera part, que no ha de ser se que ha de donar un equip de primera divisió contra un equip, de, com han dit, de 6 categories per davall, no?
Sí, sí. En aquest cas hi va haver un 11 totalment diferent en els qui havien vist en Lliga. És veritat que varen aprofitar per debutar jugadors. Clar, varen veure, per exemple, Javi Olaizola, que debutava en aquest centre de sa defensa, Toni, i que ahir vaig sentir en Sánchez que deia sa transmissió que pareixia que tenia més ofici que altres centrals que sí que ja havien jugat una mica més.
A veure, i té experiència perquè juga amb el Mallorca bé, perquè juga en camp de gespa artificial, perquè ja està acostumat, un futbolista titular. En principi, ahir se va sentir còmodo. A més, davant un rival que va arribar a la primera part 3-4 vegades per ventura, no? És a dir, amb un poquet de perilles àrea. Va jugar tot el partit. És a dir, no va fer falta treure Di Martin Valle, ni va de fer pas enrere amb Omar Mascarell, ni res de tot això. Va complir, ho va fer bé. Millor que David López, que va fer dues errades, que això ha d'anar molt alerta, ho ha de cuidar molt, perquè això, en vez de agafar-nos en Jan Antoni González o en Eric, m'agafa un davanter de primera divisió i segurament acaba gol. Són coses que han de posar un poc més d'èmfasi, un poc més d'interès i han d'entrar amb un poc més d'intensitat en segon quines pilotes, no poden regalar.
En el cas de Olaizola, clar, és un jugador jove, Pau, que va tenir els seus primers minuts en el seu primer equip. Supos que això també hi havia un punt d'il·lusió, no?, que és el que tenien equips com el Sant Just, i d'ahir ho vàrem veure reflexat amb aquest jugador del Mallorca.
Sí, està clar, no? Està clar que un jugador que debuta en la camiseta de l'equip de la seva vida, pues està clar que li fa il·lusió. I jo crec que no hem d'estar i no hem de mirar en aquest tipus de jugador, no? Jo crec que havien d'agafar el mando de l'equip, sí, i dur l'equip a pujar en aquest nivell que era el que tocava. No eren jugadors que no li fan. I ara mos fa il·lusió que jugui, mos recorda en el passat, un bon, sí, passat. Però a veure que jo, per exemple, és que veig que jo vaig trobar a faltar i que era un jugador que jo volia veure perquè fa temps que no el veiem i que era un partit propici perquè ell fos protagonista total del partit, era en Pablo Torre. Jo crec que en Pablo Torre va perdre una oportunitat de reivindicar-se, de dir, bueno, jo si passa res amb en Sergi Darder o jo vull el puesto en Sergi Darder, podeu estar tranquils, i no va ser així, no? Jo crec que és veritat que quan surt des de banquet mos dona pues, fluïdes a la pilota, però no volem aquesta fluïda, volem darreres passades, volem que sigui protagonista, passades de gol, xuts a porta, i mos falta aquesta intensitat, aquesta agressivitat ofensiva d'en Pablo Torre, d'un jugador que ve amb...
Ai, no sé si hem perdut la comunicació amb en Pau Sandrós.
Jo seguiré en Pau, un jugador que ve de
un poc assenyalats, no?, després del partit d'ahir.
Que ha costat 5 milions d'euros, sí, sí, i bla, 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 tot el que he comentat, sí, en el principi del programa, que el que ara mateix en Pau Sandrós també me ratifica. És a dir, està clar, és a dir, aquest futbolista, fins i tot, va haver un moment que Mascarell demanava a veure qui volia la pilota, perquè Mascarell pujava la pilota jugant des de darrere, no?, en sortida central mig Mascarell a vegades en sort braços, qui ve a ajudar, qui la vol, no? En teoria hauria de ser Antonio i Pablo Torre. Antonio Sánchez també és un jugador que el fan jugar ara de lateral, ara que sí d'interior.
Sí, ara que surt d'una posició diferent.
Sí, per mig centre. Per tant, és complicat que vulguis que en Antonio sempre estigui bé en el 100%. Això no disculpa, que ell no va fer un bon partit. Però té això. Però hi ha altres jugadors que són més posicionals, que és aquí on se'ls ha d'exigir molt més. Mhm.
del Mallorca, ara en parlàvem, no?, de malgrat la victòria, que hi ha noms que queden senyalats, com es que mos deien Pau d'en Pablo Torre. Pau, te volia demanar també per acabar pel partit del Poblense. El Poblense està fent una gran temporada a segona federació i ahir també se va veure un gran partit des de Nòscar Troia, que finalment varen perdre contra el Sabadell a la pròrroga, però és un equip, no?, que crec que té molt de mèrit el que està fent.
Totalment. Va ser un partit molt guapo per viure. Li va tocar un os, perquè li va tocar un os. El Sabadell és un equip que també està molt fet, que damunt venia sense perdre un partit, només li havien ficat 3 gols, i era un os. Si li hagués tocat un primera divisió, hagués estat un os per un primera divisió. El Poblense li va plantar cara, se nota la mà de l'entrenador, se nota la mà del club, de la confiança que hi ha en tots ells, i va fer un partit molt digne. Ja el Poblense pot estar molt orgullós perquè va dur el ritme del partit durant molt, molt, molt de temps, i era el Sabadell qui estava pensant de lo que feia el Poblense, no? Perquè van tenir la mala sort del primer penalt, que nosaltres des de dalt no ens apareixia tant, però després perquè el Poblense se va refer i va poder empatar el partit, i el va desequilibrar al final un jugador que va sortir de la banqueta però que no marca la diferència. El López Pinto va fer un golarro i aquí no poden dir res, no?
Mm-hmm. Jo crec que malgrat la derrota, no?, que queda eliminat el Poblense i que li feia tanta il·lusió continuar a la Copa l'any passat mateix, que ja va poder rebre un primera divisió, crec que sí que és una de les notes positives veure el nivell com va jugar contra el Sabadell i l'equip de Nòscar Troia. Pau Sandrós, moltíssimes gràcies, te seguirem sentint els vostres en joc.
Vinga, gràcies a vosaltres.
A la 1:44 i sumam també en aquesta anàlisi de tot el que va passar ahir en els nostres companys d'Eivissa, des de IB3 Ràdio Eivissa, amb Víctor Sánchez i en Toni Torres. Víctor, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, per dir alguna cosa.
Toni Torres, molt bon dia.
Bon dia.
No hi ha manera, Víctor, eh?
No.
Perquè ahir es veu que els condicionants eren diferents, era una competició diferent, un rival que tu ja mos havies avisat que malgrat de ser una categoria inferior i que d'anar a Coe no seria fàcil per l'Ou d'Eivissa perquè no encaixava gols, però és que ahir se va arribar en la tanda de penals i ni en els penals, no? L'Ou d'Eivissa té sort.
No, jo crec que, a veure, al final és cert que Miguel Álvarez porta només 2 partits, no? Una derrota i ara eliminat per penals en la primera eliminatòria de Copa del Rei, però el partit que vam veure ahir, jo crec que no és el seu segell, però jo crec que és el segell de l'U d'Eivissa dels darrers anys. Quan arriba un partit decisiu que es té que jugar alguna cosa, no dona la cara. I canvien les plantilles, perquè la plantilla aquest estiu també va canviar, van arribar molts d'homes, l'estiu passat també igualment, però la sensació sempre és la mateixa. I ja comences a veure l'equip com camina pel camp, no? La poca continuïtat que té en el joc, la incapacitat per progressar ràpid i sorprendre el rival, per moure el rival, la manca d'automatismes i totes aquestes coses davant d'un rival que tu deies és Coe, però a banda és un rival que li costa molt generar, doncs clar, es fa complicat pensar en alguna cosa positiva i amb el pas dels minuts del partit, que es va fer llarg i molt passat, perquè damunt, jo no m'imagino una persona neutral veient el partit com l'hagués aguantat, perquè realment el partit era molt fluix, era veure dos equips, Toni, que està aquí al meu costat, molt fluixos realment.
Sí, no, però independentment d'això, jo crec que d'aquest Eivissa du 2 partits, Miguel Álvarez, la veritat és que se li ha de quedar el temps que li vulguem dar, però és que les sensacions siguen sent dolentíssimes. Vaja, el meu punt de vista és un equip que s'ho ha rendit, és un equip que no té arguments ara mateix per competir amb qualsevol rival. És a dir, a com té que anar aquest equip ara en sa cara alta a Tarazona a treure punts quan, si té una altra ensopegada, estarà a sa zona de descens? Jo crec que aquest Eivissa ha ensenyat totes les carències que té. És un equip que no està ben estructurat, que no està ben muntat, que jugadors, vulguem o no vulguem, algun dia els haurem de començar a nombrar. Han parlat, i han canviat una vegada d'entrenador, es havia dit i molt dit i s'havia parlat molt de que l'entrenador és director deportiu, havien fet l'equip d'aquesta temporada, l'entrenador ja ha saltat, conseqüentment ja m'ha estranyat que s'aguanti en el director deportiu, quan varen ser 2 que varen fer l'equip, i només sobtat per Paco Gémez, sense anar més lluny, al Múrcia, amb una situació que és a pitjor o molt apareguda a la nostra,
sí,
s'ha fet net en els 2. Conseqüentment, el problema és que aquest equip no mos ensenya res, és a dir, no mos dona cap opció a tenir una esperança de que les coses canviguen. I quan la dinàmica és aquesta, els resultats no rimben, i es segueix perdent, i una altra massasca, jo crec que hi havia molta gent que estava il·lusionada en la Copa del Rei. Molta gent perquè veia que la temporada no és bona, que l'equip no dona la talla, però que això podia ser, quizà, un punt d'inflexió perquè l'equip agafés bones sensacions. Però és que una vegada més han fet un partit deplorable contra un rival molt, molt inferior en tots els aspectes. Però a quina part positiva podem trobar en aquest equip? És que no sé on està.
Toni, molt complicat.
Sí, Toni Víctor, deixem fer un parèntesi molt ràpid perquè tenim connexió amb el president del Sant Jordi, que és l'altre partit que també se va jugar ahir, en Jaume Gelabert, i malgrat que no va poder donar la sorpresa, no?, ni guanyar un primer com és l'Osasuna, sí que volien saber com va viure aquesta hora baixa tan especial d'ahir. Jaume Gelabert, molt bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, com va ser viure el partit d'ahir pel Sant Jordi?
El primer de tot, molt gran alegria i una gran il·lusió. I va ser una alegria immensa. Vam viure els partits tots els directius. Per fer anar a lluir, per arribar en aquell moment.
Són molt d'anys d'història, no? Mig segle i un partit molt esperat. Com va ser tenir un primer tan a prop? Veure els teus jugadors, no? Els jugadors que coneixeu i l'entrenador poden jugar de tu a tu i a més que jo crec que els 30 primers minuts el Sant Jordi va jugar de tu a tu i com ho vareu viure?
Jo crec que el dimarts hem jugat de tu a tu, com diu tu, 30 minuts fins que fem el penal, que no és que digui, fa el penal un costat, però després també van tenir moments que ho jugaven amb tu a tu. Jo crec que van jugar, a tot l'home van sentir molt mentalitzats, que n'hi va ni en dir el que n'hi en dir, van sortir fora a poc, van sortir a jugar, no diré, desesperadament a setat, però van fer un puntejament, ja vaig trobar, i havien fet un puntejament molt dolent per jugar contra un primera divisió. I, fiat, no, ja sabíem, tots sabíem el que passaria ahir. No volem enganar. Ara, si l'usió de jugador, ja estima que no fes un gol, i has posat aquesta història que vol fer un gol en primera divisió, però, fiat, no ho podem tenir tot. Jo crec que hem viscut un dia memorable que no oblidarem mai, que no oblidarà tot el futbol base del Sant Jordi, la gent dels pobles que formen part del club, i jo crec que inclús, jo crec que molta gent de Sant Balear no ho oblidarà. Ha hagut una hora bona de molta gent, d'Eivissa, de Menorca, d'aquí ja no en podem, per donar una hora bona als al·lots, perquè en certa manera l'altre dia representàvem el que era el futbol modest. Però m'ha tocat un altre any m'ha tocat un altre. Però representàvem tot aquell futbol integrador, modest, que dia a dia que la gent no cobren duro, que els entrenadors que tenim tampoc no cobren pràcticament més que per anar a sopar. En certa manera, nosaltres crec que representàvem tota aquesta gent.
Idò, Jaume, vos hem seguit en aquest somni, no?, preparant aquest partit, i avui també volíem donar-te l'hora bona des d'aquí, des d'Ivetra Ràdio en directe. Va ser molt il·lusionant poder viure aquí aquest partit ahir en sa transmissió, veure a sa prèvia també com els jugadors en sa míster havien estat concentrats, com havien viscut un dia com un equip professional i que també ho varen donar tot a sa gespa. Jaume Gelabert, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Gràcies a vosaltres per tot el seguiment que m'heu fet i moltes gràcies a tots els que m'han seguit aquest dia de Sant Jordi i des de fora de Sant Jordi. Gràcies a tots i encantats de poder-vos atendre i cridar quan vulgueu.
Tant de bo de tornar a parlar aviat. Moltes gràcies a en Jaume Gelaberker perquè hem estat en comunicació amb el Sant Jordi des de fa setmanes, per no dir mesos, i hem viscut també amb ells, els hem acompanyat una mica des del nostre punt, des dels nostres micròfons en aquest somni. Víctor, Toni, clar, això és la part guapa, no?, de sa copa. Tornem a l'Eau d'Eivissa, que més enllà de l'anàlisi que puguem fer del partit d'ahir, veig que vosaltres ja vos centrava o no amb la dinàmica en què està aquest equip. Antoni deia, clar, hi ha hagut canvi d'entrenador, però és que no se veuen canvis. Víctor, avui parlàvem tu i jo, i clar, no només no arriba el canvi de dinàmica, sinó que jugadors importants, i ahir ho vàrem veure, possiblement no estan a l'altura.
Sí, a veure, fer una crítica molt precisa, honesta i realista és complicat. Per naltros també. Imagina't l'entrenador en sala de premsa quan li preguntam per qualsevol cosa d'aquestes, no? Costa molt, no? Ser sincers. El cert és que l'entrenador, quan parla en roda de premsa, no només tindria que pensar que està parlant pels mitjans de comunicació, sinó també pels aficionats. I jo crec que ara mateix l'Eivissa necessita això, necessita molta honestitat. Almenys la honestitat que pugui tenir l'entrenador amb el director esportiu i amb el president. Que faci una valoració aquests dies, té dret a tenir un marge, és evident, jo sempre ho defenso, això, té que tenir un marge, però es tenen que dir les coses molt clares, veure qui està preparat per afrontar una situació complicada en la plantilla que tenen aquí jugadors i qui no. I jo crec que això és una realitat que hi ha que plantejar-se des d'allà, perquè l'Eivissa, ho dèiem a setmanes anteriors, aquí també a la tertúlia, comentant l'Eivissa, ha tingut molta sort aquests anys. Vull dir, no ha arribat a patir realment en cap moment, però arribarà un moment, quan ho fas tan mal realment en la confecció de la plantilla, en la feina del dia a dia, que arribarà un moment que et ficaràs baix i això pot ser ja molt complicat. Esperem que no ocorri. Jo no sé què passarà en el futur, però té pinta de cosa complicada ara mateix, Toni.
Sí, perquè la sensació que és que entre un entrenador i l'altre heu aprovat de totes les maneres, canviant bandes, canviant pivots, canviant centrals, canviant laterals, canviant esquema de joc, heu aprovat de totes les maneres, i no li dona rendiment. I llavors estic completament d'acord amb el que tu acabes de valorar, que gent important, en nom important, que s'han dut aquí per marcar diferències, encara n'hi ha algun que no ha aparegut. És a dir, aquí sí que és veritat que tots esperàvem a Fran Castillo. Fran Castillo ha ensenyat cosetes a quan ha pogut jugar, però és un jugador que, com deies tu molt clar, allí una destacada és a segona ref i que es canvi és gros. Que és un bon jugador, que s'aprofitarà, segurament sí, però n'hi ha altres, i no em porta a parlar de noms, que venien en sa vitola de que tenien que ser jugadors determinants en aquest equip, que no se'ls veu per cap banda.
Clar, perquè una cosa, Toni i Magda, és un jugador que fa poc en un altre equip ve de fer un gran rendiment en un equip amb exigència, amb objectius importants, i altra cosa són jugadors que venen suposadament amb nom, que no venen de fer grans rendiments, tampoc de fer coses diferents, i que aquí ho tenen que fer. Vull dir, jo crec que quan arriben aquests fitxatges, realment no es presenten com són aquests jugadors, realment, i se li posa una etiqueta que potser no tenen, sí, perquè no tenen aquesta qualitat.
No, perquè a més hi ha una altra cosa, que és que aquí tenim la virtut de que a principi de temporada venem sempre a un nivell màxim d'exigència. L'equip té que estar per pujar, té que jugar a play-offs, ho té que intentar una altra vegada, enguany serà l'any, i llavors el que duim i el que veiem no concorda amb l'objectiu del club. És a dir, estem a un punt de descens ara mateix, i aquest equip ens estan venguent tot l'any de que està fet per pujar, per canviar de categoria. Vull dir, aquí hi ha alguna cosa que falla. Sí. Conseqüentment, no sé si posar el llistó tan alt és conseqüent o no.
Des partit d'ahir de Copa, en podeu treure alguna cosa positiva?
No, jo vull dir, no, realment no.
Sí, per ser realistes,
No, perquè el missatge del míster també al final del partit, i ja em sap greu, no va ser tampoc mica clar en aquest sentit. Ell va veure un partit molt diferent al que han vist la majoria dels periodistes aquí a Eivissa. Els aficionats, si entres a xarxes avui, jo crec que estan més cabretjats que mai. Vull dir, la realitat és que ell va explicar unes coses diferents. No, perquè no hi ha cap actuació individual que puguis dir, ni bé ni aprovat. És que realment no es va veure res.
No, només hi ha jugadors que ahir van entrar oportunitat de jugar d'entrada, sobretot en sa part d'atac i en el centre del camp, i després del partit que va fer l'equip, pues tampoc t'ha de treure molt bons conceptes Miguel Álvarez del que va veure. Jo crec que aquesta setmana hi haurà tres partits en una setmana. La setmana que ve, recordem que hi ha un altre partit en què siga un amistós entre setmana, tindrà temps per veure i valorar a tota la plantilla, però independentment d'això, repeteix, la sensació que hi ha ara entorn a l'Eivissa i l'aficionat està molt decebut de que veu que no es veuen ulls de canvi, no es veu una esperança, no es veu una il·lusió. És a dir, l'equip no transmiteix absolutament res ara mateix.
És una situació delicada, és veure que Miguel Álvarez acaba d'arribar, no? Que ha tingut una setmana i poc més per preparar aquests partits, que li ha tocat ara, no? Partir Copa...
Sí, però els jugadors són els mateixos,
sí.
Eh?
Sí, sí, l'única esperança que queda és que Miguel Álvarez hagi detectat, jo crec que ja és molt evident els problemes que n'hi ha i el que deia Toni Torres, no és qüestió ara de posar el dit damunt un jugador o un altre en concret, jo crec que ho veiem tots, vull dir, si hi ha que dir-ho ja ho direm més endavant, però jo crec que el més important és que el míster això ja ho hagi vist, ho hagi detectat abans que nosaltres, perquè els veu tots a tots en els entrenaments de manera completa, ja ha fet aquest anàlisi, això ho hagin parlat amb el club i prenguin la decisió i parlat amb els jugadors, evidentment, de que si no donen un mínim amb pilota, sense pilota, amb actitud, amb agressivitat, amb competitivitat, si no es dona un mínim, és evident que això va amb un camí complicat i a l'hivern tampoc pots fer miracles, Toni.
No. És a dir, ara quan tens la plantilla feta sí que es poden tocar certes coses, però és molt complicat acertar també, perquè el jugador que rendeix, el jugador que és important a qualsevol equip està ben agafat, és a dir, no es mou.
I molt ràpid, i sobretot una cosa, vull dir, o sigui, si el jugador no es compromet, no es poden veure coses de manera col·lectiva. Un equip és un equip que té automatismes, que té patrons de joc, que té mecanismes, això no es veu a l'Eivissa, i per això necessites que el jugador estigui connectat mentalment, físicament, emocionalment, en tot, i els jugadors no estan connectats per dur a terme això, i l'equip no se li veu res. L'equip al final és un col·lectiu, i si no hi ha coses col·lectives no es veuen, és un equip intranscendent, insubstancial.
És una situació delicada perquè com dèiem, el partit de Copa no deixa de ser una competició que pot fer il·lusió i que segurament hi es pogut potenciar, no, coses que finalment no varen veure de l'UD Eivissa, però és que aquest de setmana hi torna un partit de Lliga i com deies, l'UD està molt a prop del descens. Víctor, mira, m'ha acabat el programa, igual que varen acabar ahir la transmissió, no? Amb Medrano decepcionat a Quintanar del Rey per la tanda de penals. Víctor, Toni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies, bon
demà
dia.
Sentirem, per cert, Miguel Álvarez en roda de premsa. Toni Fuster, gràcies a tu també.
Molt bé. Menys si diumenge repiquen, eh? Que Sevilla de moment molt va anar bé, la primera.
Menys si repiquen a la Cartuja, que torna el Mallorca, sí. A la Cartuja. Per cert, avui, a partir de les 7:30, nova retransmissió d'Espostres en Joc en dos partidassos. El partit de Copa entre l'Atleti Balears i el Nàstic de Tarragona i el segon partit de la main round de la Champions del Palma Futsal. Demà ho comentarem tot. Fins demà.
Són les dues.